Doctor Gimón, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Està bé?
Sí, 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 de moment estem bé, sí, sí.
Confinat a casa?
Confinadet a casa, sí.
Fins quan? Li queda molt o no encara?
No, pocs dies. Va. 5 dies, si no m'equivoco. Tampoc no porto molt a compte, però em sembla que són 5 dies, sí.
Només 15 dies, les restriccions, doctor?
No ho sabem, sincerament no ho sabem. Aquesta seria, evidentment, la millor de les hipòtesis, però el que sí que és cert és que la infecció està creixent i està creixent a ritmes molt ràpids. Per fer-nos una idea molt ràpidament, quan fa 2 setmanes, precisament avui fa 2 setmanes, amb roda de premsa les habituals que faig el dijous, vam parlar i vam dir ens venen 2 setmanes de creixement, vam precisament posar les dades de diferents territoris d'Espanya on les dades estaven doncs, amb unes taxes d'infecció molt elevades, vam posar les d'Europa també per dir, escolteu, a Europa això s'està movent. Realment les prediccions que teníem no era de créixer tant, també ho vaig a dir, no era de créixer tant, però per donar una idea que ho tinguin clar els oients, quan estàvem fent aquestes prediccions teníem 7.000 casos a la setmana, vol dir uns 1.000 al dia, avui estem declarant gairebé 13.000 casos, és a dir, en 2 setmanes pràcticament doblem. Això és moltíssim, això ja comença a tenir una certa afectació en els centres sanitaris i evidentment doncs hem de frenar aquesta curva, hem d'aplanar-la, l'hem de frenar i per tant teníem que prendre mesures i mesures que a priori es podia discutir si havien de ser més suaus o més contundents i a partir d'aquí nosaltres vam prendre aquesta decisió.
I, com sempre m'agrada dir, hi ha 2 pandèmies a la vegada, una és el virus en si i l'altra és la pandèmia que tenim i que ens vindrà també, que és la psicològica. Per no alterar i més a la gent i per no angoixar-la més, perquè en aquests moments també hi ha problemes d'angoixes i d'ansietats, doctor, perquè ho tinguem clar, hem de dir a la gent que en aquests pròxims dies, no sé quants, aquestes dades dolentes que anem tenint aquests dies a Catalunya aniran augmentant, encara, o sigui, que no ens sorprengui ningú dient, bueno, han començat les mesures, però, clar, aquests pròxims 7-10 dies encara les dades seran dolentes.
Segur, o quasi segur, tant de bo m'equivoqui. Però nosaltres aquí aquestes mesures serviran, esperem, per frenar. Per frenar, per intentar portar la R una mica més cap al dintell de l'1, però no per fer descendre la corba. Això no crec que amb aquestes mesures 15 dies aconseguim doblegar la corba.
La corba es doblegarà a partir de veure les repercussions que tenen aquests 15 dies, no?
Exactament. A partir d'aquí haurem d'analitzar, jo ja he demanat també a totes les persones, a tots els grups, tant del Departament de Salut o de l'Institut Català de la Salut, però també de l'OPC, de la Rovira i Virgili, etc., els diferents grups que ens estan treballant tot el que és els elements de predicció, alguns d'ells, diguéssim, conjuntament, veure a partir de també què va passar les primeres setmanes de març. Al final, estem en una situació que no és com la de la segona o tercera setmana de març, parlo ara en quant a mesures, no són exactament iguals, però s'hi podrien assemblar i a partir d'aquí, bé, amb algunes correccions, veure també les hipòtesis que tenim i veure quina és la predicció de dades que tenim per d'aquí 15 dies.
15 dies?
Senyor Basté, disculpi, l'escolto molt fluix.
Val, aviam si ho podem arreglar això.
No sé si vostès m'escolten bé.
Perfectament, perfectament, doctor, perfectament. Li preguntava, aviam si ho podem arreglar, però mentrestant, sí. Aviam si podem continuar amb la conversa, perquè de moment per antena no es nota. D'acord.
Sí, sí.
En aquests pròxims 15 dies, amb les dades en augment que ens explica,
sí.
Hem de témer per un inici d'un col·lapse en el sistema sanitari?
No, penso que no. Sincerament, penso que no. És a dir, nosaltres vam fer una reserva estratègica, tot el sistema sanitari va fer una reserva estratègica, bàsicament de llits de crítics, que en aquests moments, la veritat, una de les raons per les que ens ha portat a prendre aquestes mesures és perquè aquests llits estratègics, aquestes reserves estratègiques, doncs comencem a exaurir-les i, per tant, hauríem de començar a agafar llits de crítics que estem en aquests moments utilitzant per el que serien els malalts no Covid, però jo penso que encara tenim aquest coixí.
Encara
tenim
aquest coixí.
No afectarem tot el que és la programació de malalts no Covid, que, recordem, és importantíssim. No només tenim Covid en el nostre sistema sanitari, les persones no només tenen o tenim Covid en el sistema sanitari, sinó que hi ha moltes altres patologies, moltes altres malalties que hem d'atendre tant a l'atenció primària, tot el seguiment de malalt crònic, etc., com a l'atenció hospitalària, que bé, hem de fer determinades intervencions, d'acord, de cirurgia oncològica, trasplantaments no urgents, etc., que tots ells requereixen, i urgents també, que requereixen, evidentment, un llit d'UCI.
Com sempre m'agrada dir, un mort sempre és una desgràcia, però evidentment els números que es veuen ara de nombre de morts diaris a Catalunya no tenen res a veure amb els que hi havia al març o l'abril o el maig. El que passa és que la pregunta és, amb aquestes dades que rebem cada dia, que gairebé ens estem convertint en, no només en estudiosos, sinó gairebé en científics en la matèria d'agafar les dades numèriques, veurem créixer el nombre de morts aquests pròxims dies?
Bé, quan comencen a haver-hi més persones que estan ingressades als hospitals, que aquestes, algunes d'elles, acaben a la UCI, no? I saben vostès que és una malaltia, quan entrem a UCI, és una malaltia greu, molt greu, que a més hi estàs molts dies, moltes setmanes habitualment, doncs el risc, evidentment, existeix. Però aquí també el que hem d'intentar és protegir molt i molt a la gent vulnerable. Algunes coses hem après de la primera onada. Algunes coses hem après. Per exemple, la primera, si vostès em permeten, per fer una analogia en el temps, amb aquestes dades i amb el ritme que estem creixent, no exactament amb les dades, però amb el ritme que estem creixent, podríem dir que estem com els primers dies de març, del dia 5, el dia 10, el dia 12, o el dia... En aquesta primera quinzena de març, començaments de març.
Déu-n'hi-do.
Bé, en aquell moment, nosaltres vèiem com el virus creixia. Vèiem això, però també hi havia, alguna vegada que més hem parlat vostè i jo, i també amb altres companyes i companys seus, una certa negació de que això no ens podia estar passant, tot i que ho estàvem veient a Itàlia, no? Tot i que ho estàvem veient també a Madrid. I, per tant, les mesures es prenen de manera correcta, molt correcta, quan es pren, per exemple, el tancament d'Òdena, però també dies després, tot el que és el confinament, però segurament ho van fer una mica tard. No és una crítica, això, sinó en el sentit de que no pensaven que això ens acabaria passant. Per exemple, també en aquell moment tot el tema de les persones més grans, més vulnerables, el teníem més feble. Ara sabem que si deixem les coses tal com estan, la infecció, l'epidèmia creixerà i creixerà exponencialment, i sabem que acabarà afectant principalment a gent vulnerable. Per tant, les dues coses que hem de fer ràpides és primer prendre mesures, i a més mesures nosaltres pensem que contundents, millor que no pas suaus, i després una protecció de les persones vulnerables que facin precisament que no hi hagi aquesta letalitat.
Millor passar-se de frenada que fer curt.
Jo penso que no ens passem de frenada, ho dic sincerament. He pensat, i no jo només, sinó moltíssima gent, durant tots aquests dies, aquests 4, 5, 6 dies, les mesures... Sabem perfectament que deixem a molta gent ara en aquests moments temporalment sense feina. Pensi vostè que el sector de la restauració principalment és un sector de la restauració que dona feina a moltíssima gent, que el 90% és empresa familiar, una empresa petita, autònoms, i que des d'aquest punt de vista és una decisió molt, 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 molt difícil. Perquè vostè ha parlat de les diferents epidèmies amb molt criteri, no? L'epidèmia de salut per un cantó, l'emocional per un altre, i relacionada amb l'emocional i també amb la de salut, tenim una gran crisi social i sanitària en el nostre país, arreu a Europa, però principalment aquí a casa nostra, que és el que més ens importa. Per tant, jo penso que no ens hem passat de frenada, crec sincerament, no és intentar fer més que un altre ni molt menys, i si no, intentar frenar la corba.
Un dubte que crec que molta gent es preguntarà. Estem parlant d'unes restriccions que en cap cas es contempla que s'escurcin aquests 15 dies si les dades milloren?
Tant de bo que les dades millorin, penso que si les dades milloren, tenim aquest horitzó temporal de 15 dies i el mantindríem.
Això ho hem fet
aquests 15 dies. Això... Si les dades millores, mantindríem aquests 15 dies, perquè voldria dir que d'alguna manera aconseguiríem portar la corba una mica més amb la situació una mica més propera a la situació, doncs això, de fa dues setmanes, senzillament dues setmanes enrere.
Això també ho fan, entre altres coses, perquè està en perspectiva i a una cantonada, les festes de Nadal?
Jo personalment no he pensat en aquesta perspectiva quan he tingut que prendre les decisions, però sí que penso en la perspectiva, si és el que vostè em pregunta, en la perspectiva econòmica.
Sí,
això ho he resaltat moltes vegades o diverses vegades. Algú en algun moment diu és que es prenen decisions amb motiu, amb raons econòmiques. No? Jo he dit sí, cert, és a dir, jo hi penso en això i tant, i penso i molt. I sempre he dit economia és salut. I la pitjor de les malalties que tenim en el nostre, a les nostres societats, a les nostres societats de totes, a les més desenvolupades exactament igual, és la pobresa. Un altre element important és que quan algú diu aquesta frase de, és que es pensa en l'economia, algú es pensa sobretot, o pensa sobretot, jo penso, suposo, en aquestes grans companyies de l'IBEX 35. Pensa en la banca, pensa en aquestes companyies doncs, que viuen del BOE, no? les que coneixem, les del Florentino, etc., que les tenim, a més, nosaltres, a tots els ajuntaments, en el sistema, en tot el sistema públic, no? Doncs, donant serveis. Des d'aquest punt de vista, miri, tots aquests, totes aquestes empreses de l'IBEX 35 i de les que viuen del BOE, totes aquestes, amb un confinament llarg, seguiran guanyant diners tant o més. Jo, quan parlo d'economia, penso en la gent que ara, avui o demà passat, es pot quedar sense feina per la restauració. Penso que són més de 200.000. Penso en les 40.000 persones de l'oci nocturn que també porten mesos i mesos i mesos sense poder treballar. Penso en el 40% de l'atur juvenil que té aquest país, un 40%. Amb això és amb el que penses. Això és economia, això és salut. L'altre, per tant, sí, prenc decisions pensant en l'economia. I no vaig pensar específicament en la campanya de Nadal, però si m'ho pregunta, la resposta seria sí.
Quan parla en primera persona del singular, és a dir, prenc les decisions?
Bé, home, les decisions no són mai d'una sola persona. És a dir, primer...
D'acord, però se les fa seves, se les fa molt seves, aquestes decisions.
Home, miri, si aquestes són decisions difícils, molt difícils. Si no me les fes meves, no estaria aquí. I ho dic sincerament. És a dir, una decisió que pugui ser poc transcendent, però que tu no estiguis d'acord, evidentment, amb un equip, es continua. Decisions tan transcendents com aquestes, que tu no te les facis teves, bé, no pots estar a dintre d'un equip. I jo penso que en aquests moments, i el que és molt important, és que siguem tots plegats un equip. Hi ha una part, lògicament, que és una part molt més tècnica, que és la que jo en aquest sentit dirigeixo, que evidentment també em recolzo amb tot una gent tècnica de diferents àmbits, de l'àmbit de la medicina preventiva, de l'àmbit de l'epidemiologia, de l'àmbit de la salut pública en general, però també de la infecció, de la microbiologia, també de tot el que és l'analítica de dades, no? És a dir, quines seran les prediccions, etc. I això és un grup de gent estable que, bé, quan tu has de dir necessitaré prendre decisions, quines serien les que vosaltres faríeu, i a partir d'aquí tu acabes doncs, decidint això i traslladant-ho, lògicament, el que finalment té una responsabilitat, que és una responsabilitat política, que és el govern, que penso que se les ha fet, que ens les fem tots nostres. No podria estar aquí amb una decisió del calat de la que hem pres, del que es va prendre ahir, si no estigués d'acord, no estaria aquí defensant les mesures.
Són 9:45, permeti'm, perquè fa uns moments, de fet, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, és aquesta hora al Congrés, on defensa l'estat d'alarma.
Sí.
Bàsicament estan fent un debat sobre la Comunitat de Madrid. És a dir, la importància de la Comunitat de Madrid que fa que hi hagi al Congrés en aquests moments un debat sobre el que està passant a la Comunitat de Madrid, que jo recordo no havia passat mai, parlant de quan el president Torra va voler demanar el tancament de la Conca d'Òdena i el Bebre que va haver-hi, no va haver-hi aquest tipus de debat, però Salvador Illa està parlant sobre aquest tema. En aquest context ha parlat de les mesures preses a Catalunya. Escoltem-les.
El de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que anunció ayer medidas más restrictivas para los próximos 15 días, como por ejemplo el cierre de bares y restaurantes, con el objetivo de reducir lo máximo posible la interacción social para evitar medidas aún más estrictas en un futuro. Por tanto, las comunidades autónomas están actuando con determinación y con contundencia, anticipándose para prevenir, y yo se lo quiero agradecer desde esta tribuna.
Agraïment i felicitació a Catalunya per haver fet el que no ha fet Madrid. No sé si tenen una relació molt, molt fluida, doctor Gimón, amb el ministre.
Sí, sí, la tinc fluida, cordial, i quan ens hem de dir que no, ens diem que no, vull dir que no veig això, que no, i quan, però sempre des del punt de vista de la col·laboració, és a dir, miri, això, clarament, el virus, doncs, està tot arreu, i per tant, les mesures tampoc són moltes, és a dir, aquí, quan jo he dit que coneixem moltes més coses, és cert, però també és veritat que també m'han sentit dir moltes vegades que anem aprenent a mesura que nosaltres anem també prenent decisions i anem avançant. Per tant, aquí la idea de compartir, de compartir les millors pràctiques és important. I la relació és cordial i fluida, sí, sí.
Permeti'm.
Des de posicions, evidentment, políticament molt diferents, eh?
Sí, però una cosa o altra, l'altra, i sanitàriament molt properes, que és el que ens interessa a tots com a societat. En tot cas, si em permeteixin dir-li una cosa, demà el món arracú Salvador Illa. El ministre de Sanitat serà aquí al Món Arracú per parlar-ne des del punt de vista del govern d'Espanya sobre el que està passant a Catalunya i sobre quina, i entenem pel que ha dit el propi Illa, que beneeix aquestes decisions preses des del govern de la Generalitat. Per tant, amb les seves paraules, el que he arribat a entendre, doctor Gimón, és que la decisió s'ha pres pensant en l'economia, però pensant, diguem-ho, en gran, és a dir, evitar una catàstrofe econòmica del confinament total.
Miri, jo el que sí dic és que quan prenem aquestes decisions també pensem en l'economia. És a dir, sé que és molt dur des d'un punt de vista del sector en aquest moment de la restauració, també és veritat sobre el sector del comerç, perquè hi ha també restriccions, però també, diguem-ho clar, si la pandèmia avança, si ens trobem amb una primera onada sense haver fet res, l'economia també patirà, també se'n ressentirà, i molt, perquè segurament les decisions que tinguem que prendre d'aquí una, dues o tres setmanes seran decisions encara potser més restrictives i que hagin de durar més temps. Amb això no vull dir que només hagin de durar 15 dies aquestes mesures, eh? Però el que sí és cert és que quan prens aquesta decisió penses que anticipar-te una mica, anticipar-te i aturar en aquests moments on la infecció, repeteixo, està anant a marxes forçades, galopant a marxes forçades, crec que és la millor de les opcions.
Amb les dades, avui explicàvem aquest matí, fèiem la comparativa amb altres països europeus, explicant que Catalunya va a l'avantguarda del que fa la contundència de les mesures, perquè, de fet, només els Països Baixos i la República de Txèquia han tancat del tot la restauració, però en aquest cas Holanda té 412 casos per 100.000 habitants i Txèquia gairebé 600 per 100.000 habitants. Catalunya té una incidència en aquests moments de 263 per 100.000 habitants, que estem parlant de menys de la meitat de la República Txeca. Anem a fer-ho l'engròs. És a dir, això de, no sé si passar-se la frenada o dir-ho que ho hem fet amb un bloqueig total. Clar, anem a l'efecte invers, anem a mirar enrere. Escolti'm, això que està passant a Madrid, li pregunto com a metge, eh? No li pregunto sí. Per ideologies polítiques. És una catàstrofe sanitària?
Bé, jo crec que encara no, que no és una catàstrofe sanitària.
Pot acabar amb una catàstrofe sanitària, doctor Gimón?
Perdó?
Pot acabar amb una catàstrofe sanitària si no es prenen mesures com les
que,
per exemple, ha pres Catalunya?
Home, si les xifres que ells han arribat a tindre, que és un 35%, 36% de persones a la UCI, evidentment, hi ha una sèrie d'efectes que tu no les acabaràs veient demà passat o demà. Els acabaràs veient una mica més a llarg termini. Si tu d'alguna manera estàs omplint la meitat de les teves UCIs amb malalts Covid, vol dir que estàs deixant malalts no Covid fora d'aquestes UCIs. I això vol dir també que determinades cirurgies que no són gaire demorables les tindràs que demorar més temps fins que tu tinguis aquests malalts que en aquests moments tenen Covid drenats per poder fer aquestes intervencions. Això ja ens ha passat a nosaltres, parlo a Catalunya, però en general a tota Europa, amb la primera onada. Evidentment, hem començat a recuperar tot això i tot el que és cirurgia no demorable, com és cirurgia oncològica, cardíaca, trasplantaments, etc., no urgents, tots aquests en aquests moments els tenim amb els terminis de garantia complerts. Ara bé, no ens enganyem, tota la resta o bona part de la resta de llista d'espera és una llista d'espera que s'ha engruixit s'ha fet més gran, s'ha fet més llarga aquesta llista d'espera. Per tant, si ara tornem a lo mateix, bé, al final, realment la salut, per altres problemes que no siguin Covid, acabarà afectant-se. Bé, per tant, jo crec que, sincerament, s'havien de prendre mesures a Madrid. I, si més no, la mesura que s'ha pres és una mesura perimetral, que el que permet és que hi hagi poc flux de gent de Madrid cap a fora, que aquesta crec que és una mesura correcta.
En tot cas, clar, aquestes decisions que pren ahir el govern de la Generalitat, estem ara en perspectiva de que digui la justícia. Ho dic perquè hem vist casos, sí, el que ens ha mostrat també aquesta pandèmia és la diferència a l'hora de mesurar per part de la justícia a diferents comunitats autònomes. Amb alguns han tombat, amb uns altres no. Tem, doctor, que ho tombin, suposo que dirà, no sé si no, però què farà el govern en aquest cas si resulta que algun jutjat o el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya tomba la decisió del govern de Catalunya?
Bé, si ho tem o no, la veritat és bastant imprevisible, però jo penso que són mesures, insisteixo, prou equilibrades. Quan vostè deia que són mesures més contundents al capdavant d'Europa, jo tampoc no estic del tot d'acord. És a dir, França és cert que en aquests moments, i per exemple fa 15 dies vaig parlar de França, que té unes taxes superiors a les de Catalunya, lleugerament inferiors, tampoc no molt més altes, nosaltres ara estem pràcticament a 300 casos per 100.000 habitants, està anunciant que farà un toc de queda des de les 9 de la nit a les 6 del matí. Això tampoc no és una mesura, diguéssim, suau, no és una mesura soft. I Holanda ha dit tres quarts del mateix. Holanda estava darrere nostra fa 15 dies. No estic parlant això de davant o darrere pel fet de dir si estem millor o pitjor. Ho dic des de la perspectiva de que el virus està avançant a tota Europa de manera molt ràpida. Estem a tots els països i grans ciutats pràcticament amb erres d'entre 1,3 i 1,6. I tots aquests països estan prenent mesures que no difereixen gaire de les que nosaltres hem pres. No difereixen gaire. Itàlia, fins i tot, que té unes taxes francament envejables, i s'ha de reconèixer, i a més s'ha d'estudiar bé el cas d'Itàlia, però en aquests moments la velocitat de propagació és igual, és de 1,4, en ciutats com Roma, en ciutats com Milà, etc.
Per cert, què passa? Com és que Itàlia, que el comportament social, diríem, de la societat italiana, és, diríem que mediterrani és similar a la nostra, ha trobat algun element mèdico o científic que pugui establir una comparativa entre el per què a Itàlia van ara tan bé i van anar tan malament, i en canvi aquí anem tan malament quan ja també anàvem malament a la primera onada?
Bé, hi ha dos possibles elements, i segurament n'hi ha d'altres, que no es coneixen o que es desconeixen, o que si més no jo desconec, però sí que hi ha dos elements que es podrien estudiar, que és un desconfinament més pausat del que nosaltres vam fer, primer element, i el segon element, segurament, un seguiment, anàlisi, seguiment de brots molt més exhaustiu.
D'acord. Si no milloren les dades,
sí,
es plantegen demanar el confinament perimetral?
Bé, hauríem de veure també l'evolució de les dades i sobretot d'on venen les dades. Perdó, d'on ve la infecció. Si nosaltres la infecció, que en aquests moments és així, és una infecció entre cometes, per entendre'ns, entre Catalunya, dintre de Catalunya, és a dir, no tenim casos importats, en aquests moments comunitats que tenen doncs taxes d'infecció molt elevades, Madrid, que saben que això sí que ho hem demanat i que jo mateix ho vaig demanar, escolti'm, potser no cal, tenim un flux gairebé de 10.000 persones diàries amunt i avall, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, doncs que en aquests moments està, diguéssim, a uns nivells molt més baixos, jo crec que no l'hem de demanar. El que sí que és cert és que el creixement que estem tenint aquests dies és un creixement elevat, com he dit, i que pràcticament, o sense el pràcticament, a tots els territoris de Catalunya. No és com, per exemple, els dos mesos anteriors, quan jo m'incorporo, que comencem a tindre broten aquí, anem trempejant en un altre lloc, un brot en el... No, és un creixement generalitzat a tota Catalunya.
Va. Escolta, no li he preguntat per què. Que és on em sembla molt clar. Què ha passat? És a dir, per què estem com estem? Què hem fet malament com a societat? Aquí jo ja sé que em dirà que això és responsabilitat de tothom. Però exactament què ha passat perquè estiguem en la situació a la qual ens trobem en aquests moments i bàsicament en aquestes últimes setmanes?
Bé, jo penso que el que ha passat és que el virus s'està replicant i molt ràpid. Evidentment, també amb una certa relaxació, que repeteixo, no només és una relaxació que tinguem nosaltres aquí a Catalunya, sinó a Europa. Hem de mirar també les dades de com han anat després del desconfinament. És a dir, quan es comença a desconfinar a tota Europa, i a Catalunya també, nosaltres, Catalunya i Aragó, a finals del mes de juny, comença a tindre brot, comença a haver-hi rebrots. Ja ho saben, en el nostre cas, un brot molt complicat socialment, des del punt de vista social i en quantitat, en les Terres del Segrià, molt similar al que alguns dies abans ja s'havien observat a l'Aragó. A partir d'aquí nosaltres vam tindre un altre brot en l'entorn metropolità, que és el que comença a fer o donar transmissió comunitària en una gran àrea com és l'àrea metropolitana, i a partir d'aquí comencem a trobar-nos amb un nivell d'infecció concret que el aconseguim mantenir, aconseguim aplanar la corba, aguantar-la i estar doncs, aquests dos mesos i mig amb el que li dèiem aquest equilibri tens, aquesta calma tensa, i ho dèiem tensa perquè sabíem que estàvem doncs, en un moment determinat, quan vingués el rebrot, parlàvem o pensàvem també sincerament amb tot el que podia ser la tardor o hivern, doncs que aquest equilibri es podria trencar. En la resta de països, o bona part dels països europeus, això no s'ha donat. Eh? I és més, també fins i tot dintre Espanya, Madrid comença a créixer a mitjans del mes d'agost, i hi ha algunes gràfiques comparatives on nosaltres tenim més o menys aquesta estabilitat tensa durant el mes d'agost, i ells ens creuen i van disparats com a coets en el sentit d'anar creixent les seves taxes d'infecció. A Europa tot això més o menys es va mantenint, però ja a finals del mes d'agost es comencen a veure moviments. Quan dic moviments vull dir que comences a veure que el virus està també movent-se en aquests països europeus. Quan jo parlo fa 15 dies, és a dir, finals del mes de setembre, i començo a posar dades a Europa i a dir o a donar aquesta expressió de que el virus s'està movent, és perquè veiem ja creixements i començo a posar dades i xifres europees. I Europa en aquest moment està en una situació d'ebullició. Per tant, vol dir que el virus comença a tenir també una sèrie de circumstàncies que li afavoreixen, que és que comença a arribar una certa fresca. Pensi nosaltres que estem en un país mediterrà, però si ara anaves a una terrassa, doncs hi ha determinades hores del vespre, ara aquests dies ja començava a fer fresca, però vostè imaginis en un país centroeuropeu, etcètera. Per tant, teníem altre cop aquesta idea de lloc tancat, lloc on pot haver-hi més gent, lloc on pot haver-hi més socialització i, per tant, més transmissió de virus. Això, bàsicament, és el que segurament està passant.
Clar, i no, vostè sempre li dic amb els doctors i amb els metges, els demanem moltes vegades que més que científics o que més que metges exercessin també com a evidents amb un virus que no sabem exactament, anem veient gairebé dia a dia el comportament, no tenim efectes comparatius amb el passat, no? Però en general ens hem de fer la idea que podem estar així ben bé fins a la primavera, és a dir, això d'obrint, tancant, restriccions, ho dic perquè entenguin que moral, psicològicament és dur i econòmicament ja no cal ni dir-ho pels sectors afectats.
Bé, nosaltres en aquests moments el virus, lògicament, ara vindrà l'hivern i, per tant, doncs, hem de començar a mirar ràpidament què ens passarà en aquestes properes setmanes, propers mesos. El que sí és cert és que, i això també ho hem dit, aquest virus estarà amb nosaltres temps. Aquest virus ha vingut segurament per quedar-se. El que també veurem és com es queda finalment. Sí, és un virus que s'insereix en el nostre ecosistema d'una manera, diguéssim, més suau que la que està ara, o no. I després també haurem de veure com evolucionen tots els elements de tractaments, de vacunes, etc. Tot això. Però també aquí hem de tindre present una cosa, que nosaltres ara, i si em permet, nosaltres estem demanant un esforç molt i molt important a la societat en conjunt i en alguns arguments, en alguns segments de la societat en conjunt, però aquí el Departament de Salut també té coses a fer, també tenim moltes coses a fer. I, per tant, si fins ara hem fet, per intentar, i hem estat proactius, ara haurem de redoblar tots aquests esforços, ens agradi o no, els haurem de redoblar. També aquests 15 dies ara, de coll, també ens donen marge per agafar aire i seguir, però amb molta més intensitat, tota la política de testeig, sobretot tota la política de testeig en el personal, treballadors de residències, perquè, com he dit abans, aquí és on tenim que preservar molt bé en aquestes persones vulnerables. Tenim també que seguir amb tot el que és la política d'informació i d'explicació de com és aquesta pandèmia.
Per cert, un dubte que no ens ha quedat clar les últimes hores i que fins i tot des del sector ens han trucat per veure si ho poden aclarir és pel que fa als gimnasos. Caldrà o no caldrà cita prèvia? Perquè primer es va anunciar una cosa i després se'n va dir una altra.
Bé, en principi la resolució marca la cita prèvia, això jo crec que és recomanable. Molts gimnasos la tenen ja instaurada, molts gimnasos el que tenen és una app que l'únic que tu fas és apuntar-te 5 minuts abans o en el mateix, pràcticament en el mateix gimnàs. El que és important aquí és l'aforament, que és del 50%, jo sé que és un aforament limitat, però sí que més o menys ara en tenim, en moltes parts de Catalunya, i sobretot mantenir les mesures de protecció i higiene. És molt important també, fixi que s'ha dit, mantenir, perquè aquí pot haver-hi, quan nosaltres preguntem què hem fet malament, tots ens podem pensar que hem fet malament determinades coses en determinats llocs. La idea aquí, sobretot, és que el virus està a la comunitat. El virus està a la comunitat. I, per tant, algunes persones porten o portem aquest virus. D'acord? I quan socialitzem és quan es transmet aquest virus. No és que el restaurant, no és que el gimnàs, no és que l'escola, la universitat, siguin fonts de contagi. No és això, el contagi som nosaltres. Ahir, en una de les videoconferències, precisament per explicar totes aquestes mesures, recordo que estàvem en un grup on una persona em pregunta i em diu, o una persona ens comenta que està pendent de la PCR, de la prova d'una amiga seva, perquè ahir van anar a sopar. Feia mesos que no es veien i ahir havien anat a sopar. I aquesta persona, doncs, li havien tingut que fer la prova el dia següent, li fan la prova perquè ja no cal entrar. La idea és que quan tu fas el rastreig, no preguntes quin restaurant estàs o deixes d'estar. El que t'expliquen és, jo he estat amb aquesta amiga que, per la raó que sigui, li han fet una prova i que si surt positiva, doncs jo seré un contacte estret perquè he estat sopant, he estat més de 15 minuts sense mascareta i, per tant, doncs, m'hauré també de fer la prova i seguir la cadena de contacte. Aquest és el punt. No és tant que el restaurant en si mateix, que no, sigui la font de contagi. No? Ho dic també perquè aleshores una de les altres persones que intervenia en el grup deia és que, clar, quan tu mires els brots, els 1.000 i pico de brots que tenim declarats en l'Agència de Salut Pública, no trobarem gaires brots en els restaurants. Cert, perquè el restaurant pròpiament no ho és, a no ser que sigui un banquet, però pròpiament no ho és. En algun moment pot ser també un treballador, d'acord, però no és lo habitual. Lo habitual és aquesta situació que ja us estic comentant de socialització, que d'alguna manera doncs és quan estàs, és lògic, relaxat, estàs sopes amb una amiga, amb un amic, i per tant aquí és quan tu et pots contagiar amb més facilitat.
Escolta, hem rebut, com pot imaginar-se, ara això està convertint en gairebé un consultori. Hem rebut molts transportistes que estan trucant si també tanquen els bars de carretera. Suposo que la resposta és sí, no? O no?
No, els bars de carretera s'haurà d'estudiar. Sí, realment ho haurem d'estudiar perquè també, i això ho dic, ho hem d'entendre, una resolució és una norma que s'escriu en relativament poc temps. Evidentment, tots els juristes se l'han mirat, tots, però això no és un decret on els parlamentaris poden consultar en tots els grups, poden passar-ho, tens, sense exagerar, parlo, més de 15, 20, a vegades 30 versions, i per tant t'estàs mesos per treure-ho. Això és un element ràpid, no? I per tant, aquí hi ha segur moltes coses que d'alguna manera després s'hauran de matitzar.
Val. Hi ha alguns altres espais que s'hagin d'estudiar encara?
No, jo penso que en aquí les mesures, ja ho hem explicat molt clarament, van amb dos grans eixos, l'eix de la mobilitat i amb l'eix de lo que és la relació social, no? La interacció social, que són moltes vegades molt, molt interrelacionats. I en aquí, per exemple, també vull que vegin que darrere de les mesures hi ha una lògica, amb totes elles, aquí més encertada o menys encertada, però hi ha una lògica. Per exemple, quan nosaltres diem les competicions esportives, això també s'ha explicat, no, en canvi diem podem entrenar, no? Perquè el que és important és que puguem fer esport, que la nostra vida quotidiana quedi almenys limitada possible, però diem no a les competicions esportives durant dues setmanes, sisplau, ajornem-ho. Per què? Doncs perquè els caps de setmana, dissabtes, diumenges, hi ha milers i milers de partits en el món de l'esport escolar i de l'esport federat i que mouen doncs, centenars de milers de persones, entre pares, famílies, amics, que van amunt i avall i des d'aquest punt de vista és una mesura per limitar la mobilitat. Per tant, no és que et puguis contagiar més quan fas un partit de competició que quan fas un entrenament, no és això. És, repeteixo, aquest tema de la mobilitat.
Va. Quan parlava ara de competicions esportives, permeti'm, perquè el Barça va enviar ahir un protocol a la Secretaria General de l'Esport per obrir parcialment i progressivament el Camp Nou als seus espectadors. De fet, li pregunto, entre altres coses, perquè el proper partit estem parlant que és d'aquí 5 dies. I parlaria, el club demana l'entrada de 1.000 persones. Evidentment, és un protocol que es va enviar abans de les noves mesures decretades. Li pregunto, ni pensar-ho? És a dir, veu factible que hi hagi el públic al Camp Nou 1.000 persones dimarts que ve a la Champions?
Jo ara, en aquests moments, no seria... No soc partidari, sé que han enviat ara aquest document, però ho dic sincerament, em costaria ara explicar després determinades mesures i tenir que obrir ara al Camp Nou 1.000 persones. 1.000 persones, entenguem-ho clar, dintre del Camp Nou la distància es pot mantenir perfectament. És més el problema de moure 1.000 persones a un horari molt concret, a l'entrada i la sortida. Per tant, també ara en aquest moment no seria la millor imatge que jo desitjaria, havent-hi, a més, tota la restricció, sobretot en l'àmbit de l'hostaleria i comerç que estem plantejant.
Amb les dades actuals, vostè, per exemple, autoritzaria el vot de censura del Barça que podria ser que fos el cap de setmana de Tots Sants?
Bé, amb això també s'haurà d'estudiar quan arribi la petició. No ha arribat, almenys que jo sàpiga.
Però seria, en aquests moments, preocupant que un grup de gent no anés a votar, no és preocupant anar a votar. Fer-ho no. d'una manera que fos d'una manera que no fos esglaonada, que fos molta gent a la vegada...
Home, algo que vostè ja em posa sobre la taula, que no és esglaonat i molta gent a la vegada, vol dir aglomeració. Per tant, ja la resposta seria no.
No entenc que el Barça...
Però suposo que hi ha altres maneres de fer-ho, però no ens ha arribat encara la petició, per tant no els hi puc contestar.
Permeti'm que em sorprengui que el Barça encara no hagi fet la petició.
No, jo potser el Barça ha fet la petició, a mi no m'ha arribat.
D'acord, d'acord. Tinc encara... És increïble, és que m'estan arribant des de diferents punts. Per exemple, ha descobert ja què va passar a les dues residències universitàries, perquè en un cas va haver-hi un brot d'una seixantena de persones. Estem parlant que devia haver-hi una festa, no?
Bé, el que ha passat és que molta gent es va infectar. Si em pregunta si hi ha festa o no hi ha festa darrere, en principi no s'ha lligat cap festa darrere. Però el que sí que és cert és que hi ha molta gent. També és veritat que una residència és una residència on t'interacciones molt, que possiblement, bueno, sense el possiblement, aquesta interacció, evidentment, no sempre es fa amb totes les mesures de protecció i, per tant, doncs, és quan arriben aquestes taxes o aquest número tan elevat d'infecció. Però si em pregunta per una festa, no s'ha pogut lligar.
D'acord. De seguida, Neus Tomàs, Joan Julivert, Rafael Nadal i Josep Martí preguntaran amb preguntes breus i poden ser també respostes breus. Però algunes coses encara... Abans feia referència, que m'he apuntat aquí, accions més proactives, deia. Em podria explicar, doctor, què vol dir portar a terme unes accions més proactives? A què es referia, exactament?
Miri, em refereixo primer a incrementar tot el que és el cribatge a través de les escoles. Jo penso que tot aquest inici de curs escolar ha anat molt bé, sobretot per l'actuació, evidentment, del professorat i de tot el Departament d'Educació, però també hi ha hagut aquest treball conjunt amb Salut per donar tota aquesta confiança als pares a partir de les unitats mòbils que es desplacen a les escoles, que fan les PCRs, que hem traspassat doncs, la PCR amb frotis nasal, que és bastant menys invasiu que no pas el frotis faringi o nasofaringi. Per tant, seguíem això i en aquests moments estem acabant Tortosa, acabant tot el que és la Florida de l'Hospitalet. Comencem avui, si no recordo malament, Turó de la Peira, comencem Trinitat, tenim programat ara la Mina, tenim programat Montcada, tenim programat Mataró, és a dir, treballar molt i sobretot treballar principalment a través dels instituts i a partir d'aquí anar a buscar la comunitat, que moltes vegades que vol dir bàsicament els convivents. Aquest és un primer element. Segon element, començar a posar ja en marxa l'estratègia de pooling, que vol dir que puguem fer un testeig massiu, és a dir, que puguem treballar mostres de 4 en 4 o de 8 en 8. En principi començarem segurament de 8 en 8 i passarem a 4 en 4. I això ens permetrà també, el que li deia abans, de fer un testatge sistemàtic, perquè aquí l'haurem de fer sistemàtic, a tots els treballadors i treballadors de les residències. A partir d'aquí també nosaltres ja hem fet la prova, aquesta mateixa setmana estem fent proves i ara en farem una altra a Mataró i hem fet proves també a Terrassa, a tot el que és la regió del Barcelonès Nord-Maresme i Vallesos Occidentals, de lo que és l'autopresa. És a dir, abans parlàvem del frotis nasal, que és el que li fan als nens. Això és molt poc agressiu, és molt poc invasiu. De fet, és posar un hisop, només 2 centímetres, és res, a cada nariu, 5 segons i donar unes petites voltes. És molt senzill, molt poc, repeteixo, invasiu. És el que fem a les nenes i els nens. Fas una mica de pessigolla, res més, i que, ja estem, el que estem ara és mirant el que és l'autopresa, que cada persona se'l pugui prendre. I, per tant, això voldria dir, o vol dir, aquest és el projecte, que a les residències siguin els propis treballadores i treballadors que es facin la presa de mostra supervisada per algun professional sanitari a la residència, infermeria o metge de la residència, i per tant puguem fer testos molt massius, és a dir, poder cribar cada 15 dies, 3 setmanes, els 60.000 treballadors i treballadors de residències.
Això a partir de quan, doctor?
I per què això? Doncs perquè el virus entra per la comunitat, no que aquestes persones no estic culpabilitzant, a les persones de treballadors o treballadores, no ho estic culpabilitzant, és que entra per la comunitat, és que en els hospitals ens entra per la comunitat.
Perdoni, doctor, quan seria això? Seria imminent, això?
Sí, sí. Comencem. O sigui, a veure, aviam, tot el que és el cribatge de residències i els treballadors i treballadores ja estem fent, ho han fet ja tots els Vallesos, ara estem fent Terres de l'Ebre, ja hem acabat també pràcticament Terres de l'Ebre, i començarem l'únic que començarem molt més a l'engròs, a l'engròs, perdó que s'entengui la paraula, més massivament, via pooling.
I sobretot,
la idea de poder facilitar l'extracció de la mostra. Fixi's que passem d'una mostra nasofaringe, qui s'hagi fet alguna PCR sabrà doncs que comporta un temps, no? I també una certa molèstia per la persona, però un temps. I el frotis nasal és molt més ràpid, i si a més te'l fas tu mateix, és molt més ràpid. Amb el frotis nasal perdem una mica de sensibilitat, una mica només, però en canvi podem fer-ne molts més, que al final aquest és el guany en eficiència.
Però estaríem parlant del resultat, quan es tindria immediatament?
No, el resultat aquest seria de PCR, vol dir que el tindríem, com l'estan tenint ara, de 48, 24, 48 hores.
D'acord.
No seria immediat. No és una prova d'antigen. El test d'antigen el comencem a distribuir divendres. Aquest dimarts, dimecres, tot el que són, el que en diem, les proves d'extrem a extrem, des d'un punt de vista informàtic, perquè el que sí ens interessa molt és que aquestes proves d'antigen, que es faran bàsicament als centres d'atenció primària, també en els serveis d'urgències d'atenció primària i dels propis hospitals, primer quedin ben enregistrades, perquè el que farem serà substituir PCRs, en moltes ocasions, per tests d'antigen. I, per tant, hem de saber quants en fem, a qui li fem, quin és el resultat...
Però això que està dient, doctor, és molt important. Està dient que a partir de divendres es començarà a distribuir allò que és un pas endavant molt important, que és que hi hagi el test d'antígens que ens dirà amb una certa fiabilitat si, i d'una manera automàtica, a l'instant, de si tenim si som positius o som negatius. I això sí que crec que estem parlant d'un pas molt important endavant.
Sí, a l'instant vol dir uns 15 minuts, eh?
D'acord, però vull dir que no hem d'esperar 24 hores.
El propi esfaringi, a la vegada, perdó, el test d'antigen, a la vegada, això sí, encara es fa amb frotis, en aquest cas, nasofaringi, d'acord? Encara. Però jo crec que en poques setmanes passarem, perquè ho estan validant, passarem a sal. I sí, divendres serem la distribució, per tant, segurament la setmana vinent s'ha de fer, sobretot a l'acció primària, descarregar també els hospitals, tindrem capacitat de fer res per tot el que fa referència a cribatges, que en aquest sentit seguirem fent-ho a partir de PCRs i també, diguem-ho clar, amb determinats tipus de malalts se seguiran fent PCR.
Però estem parlant
la mostra de referència al gold standard, la mostra de referència al gold standard és PCR.
Clar, però estem pensant que amb aquest pas de divendres, a partir de repartir aquests testos d'antígens que et donen la resposta de si ets positiu o no en un termini de 15 dies, hi ha un element positiu en tot això, i és que això d'aquí un temps, no sé quin temps, ni setmanes, mesos, el que sí és que es podran fer, ja parlo d'empreses, moviments, actes culturals, esdeveniments esportius, escoles... A partir del moment que això es vagi multiplicant, aquests testos exponencialment, estem donant un pas molt important en tornar a ser una societat relativament normal dins d'aquesta absurdesa que ens ha tocat viure.
Sí, senyor Basté, però primer centrem-nos en la part ara assistencial. A partir d'aquí veurem tot el rendiment i, com tot, anirem avançant, perquè tot hem anat avançant. Fixi's vostè... Comencem per la PCR. Segurament, quan vam començar en aquesta pandèmia, tot i que les PCRs fa molts anys que es fan, moltíssims, i per moltes malalties, nosaltres el concepte de PCR, els oients, vaja, la majoria no el tenien present a les seves vides. En l'inici de la pandèmia el teníem present perquè no teníem reactius. És així de clar. No hi havia reactius. I també els laboratoris es van tenir que adaptar a això. Això en aquests moments, quan miri, vam començar aquesta aventura, jo la vaig començar cap a mitjans finals de juliol, estàvem fent unes 60 i pico mil PCRs al dia. Avui n'estem fent més de 150.000, 152.000 l'última setmana. D'acord? Per tant, des d'aquest punt de vista, amb això hem avançat. I per què? Perquè s'ha agafat i duplicat també la capacitat d'anàlisi. Ara estem parlant d'un altre concepte que és de pooling, de poder fer analítiques, que això també no és cap tècnica nova. Això, per exemple, amb tot el que és bancs de sang, no? Es fa aquesta tècnica per anar descartant bulim. Però sí pooling per coronavirus, que no el teníem. No aquí, sinó en general. I, per tant, és un altre avenç. El test d'antigen, que està donant molt bona sensibilitat i especificitat, especialment quan és una persona amb sintomatologia i especialment els 5 primers dies. També amb asimptomàtics té bona sensibilitat, però baixa bastant, baixa bastant. I aquí encara podem tenir, doncs, des d'aquest punt de vista, encara podem seguir treballant molt bé amb pooling i frotis nasal, que bé, ens pot donar també molt bons resultats. Però tot això és un avenç que a poc, es va construint i, per tant, vostè deia, i aventurava ja els antígens en altres àmbits, molt probablement acabarà passant això, però primer passem l'etapa de l'ús d'antígens en els centres sanitaris.
D'acord. Són les 10 i 6, ara van a preguntar a tots. Només un aclariment, que en Roger Saperes, que com sabeu és una persona molt ben informada en el món de l'esport i en el món de concretament del barcelonisme, deia el doctor Argimon que no sabia si el Barça havia presentat el pla per poder tirar endavant la votació de la moció de censura. Ja li dic jo que encara que la busqui no el trobarà, doctor, perquè ens informa el Roger Saperes que el club encara no ho ha fet. I això que queden en principi 15 dies per fer la votació de la moció de censura. I en Saperes fa un apunt a peu de pàgina, i és que suposa que en presentant el pla del públic a l'estadi, que ha estat contundent el doctor Argimon, dient, home, no seria gaire ètic que tanquem bars i restaurants, i resulta que acceptarem que el Barça, o tanquem competicions esportives, diguem-ho, d'escolars, i no acceptem que i acceptem que obrin el Camp Nou. I diu Saperes, diu que, clar, l'opció del Barça és dir, si no podem entrar 1.000 persones a l'estadi de públic, com voleu que fem una votació sobre la moció de censura? Clar, perquè aquesta és... Perdoni, si algú vol organitzar una qüestió d'aquest tipus, és a dir, una votació, un concert, alguna cosa d'aquestes, en quant temps ha de vigilar el Procicat?
Bé, des d'aquest punt de vista no li sabria sincerament contestar en quant temps s'ha d'avisar.
D'acord.
De tota manera, més que el temps, és quin tipus d'organització tu faràs. És a dir, un concert és fàcil, depèn de l'aforament, però un concert, en principi, és fàcil de mantenir tota una sèrie d'elements, d'entrades esglaonades, etc. Aquí s'ha de presentar un pla i a partir d'aquí s'ha doncs, d'analitzar.
Val, acaben de sortir les dades.
Difícilment l'analitzarem.
Acaben de sortir les dades. Per cert, del virus aquestes últimes 24 hores al nivell de Catalunya, hi han casos confirmats 2.251 a les últimes 24 hores, vull dir que són... Sí. Estem a la xifra dels últims dies, també ho he de dir.
Sí, doncs, sí, estem igual. Val. Semblant, sí.
Semblant. 38 pacients ingressats més. 38. Sí. Un menys a les UCI, que aquesta és una bona notícia. N'hi ha un menys...
Sí, però fixis que nosaltres... És bona notícia, eh? Sí. I tot compta. Però fixis que nosaltres, quan també dèiem allò de l'estabilitat tensa, aquella estabilitat tensa, va haver-hi un moment en què vam créixer, els malalts de les UCIs anaven gotejant. Que estem parlant, doncs, de juliol, començaments d'agost. Van gotejar, no?, que veníem dels creixements, diguéssim, de començaments de juliol, pam, i vam estabilitzar-ho. D'acord? També en aquests 15 últims dies, quan jo he explicat aquest creixement d'infecció, hem de pensar que també han crescut un 33-34% de malalts que estan ingressats a l'UCI. I això és també el que ens fa prendre aquestes decisions, que sé que no són populars, que poden semblar massa contundents, però que sincerament penso que són necessàries.
D'acord. Risc de rebrot, 16 punts més, estem acostant-nos perillosament als 400...
Sí.
Defuncions, malauradament 26 morts a les últimes 24 hores, i amb el tema de la R, la famosa R que deia, la taxa de contagi, puja 2 centèsimes.
Sí, però és un 4. Un 37, si no recordo malament, sí, un 39, però és un 4.
És un 4.
Contiu 4, arrodoneixi.
Sí, a l'alça, com sempre fa quan hem d'arrodonir. Efectivament.
Sí, sí.
Un 40. Val. D'acord, aquestes són les dades que tenim a hores d'ara. Val. Anem a les preguntes, sisplau. És molt tard, i primer ja li agrairé no sé quantes vegades al doctor Argimon que vulgui ser amb nosaltres. No sap vostè, doctor, quanta gent ens està preguntant pel tema que els afecta amb ells? És a dir, des de floristeries de cara al dia de Tots Sants, des de gent vinculada al món de l'oci, des del món... Però, esclar, evidentment no podem respondre a tot i prometem que des d'aquest programa els pròxims dies respondrem a totes aquestes preguntes. Però abans, Rafael Nadal, us demano la màxima brevetat possible.
Intento.
Gràcies.
Molt bé, doctor. En general, jo crec que tothom està molt predisposat a la corresponsabilitat que se'ns demana. Tot això s'havia de fer i està molt bé. Tots entenem que el que no es fa, si ara pot anar a la contra d'aquí unes setmanes, i per tant pot ser molt pitjor, fins i tot pels sectors econòmics que ara es veuran afectats. Però entre tot això, jo també sempre dic, es fa molt llarg, ve l'hivern, ve el dia serà molt més curt, ve Nadal, amb unes circumstàncies molt atípiques. Entre tot això, no hi ha un missatge d'esperança, no hi pot haver un missatge d'esperança. Em refereixo sobretot al tema de la vacuna, que ja sé que en públic tots vostès són d'una prudència extrema i sempre diuen que n'hi ha per un parell d'anys, però després en privat alguns metges, alguns científics et diuen, home, 2 anys és per arribar a una immunitat de grup important, partint de la incidència de la vacuna de la grip, que fins i tot els interessats, els que s'haurien de vacunar, no arribem al 40%, per tant, de la població no arribem a un 20%, per tant, si pensem en aquestes xifres, per vacunar del Covid tardarem molt de temps, però en canvi també et diuen que és veritat que Oxford no només està en tercera fase d'estudi, està fabricat amb dosis molt importants, l'aprovació serà ràpida, l'aplicació en sectors, en residències de gent gran, en el món sanitari, en els crítics, es podria fer de manera molt immediata. Alguns et parlen fins i tot del gener. Jo voldria saber, ja sé que vostè en públic ha de ser de la línia d'aquesta prudència, però crec que també és conscient que la gent necessita tenir una esperança i que si hi és realment una possibilitat de tenir-la, jo crec que també és sensat fer-la arribar.
Bé, el que diré potser sonarà buit, però el que sí que és cert és que ens en sortirem i que esperança l'hem de tenir, això està clar. Donar un missatge concret a través d'un tractament de la vacuna, això ja és més complicat. La vacuna, la d'Oxford, si acaba... I comencem per la d'Oxford, perquè ara la vacuna, si vol, ja li comentaré alguna cosa més. La d'Oxford, si l'assaig, la fase 3, perdó, l'assaig clínic, acaba bé i els resultats són satisfactoris, no? Si podrà estar disponible, vostè ha donat una data. Però compte, disponible, això ja ho vaig dir, em sembla, a més, en aquest mateix programa, disponible a comptagotes, és a dir, molt poques dosis. Els esquemes de vacunes són esquemes que surten de la Unió Europea, de compra centralitzada per la Unió Europea i que després s'agreguen als diferents països. Per tant, molt poca, perquè el que hi haurà darrere és precisament un esquema de vacunes. I aquí això complica bastant, no? Complicarà bastant tota l'estratègia vacunal. No serà una vacuna, diguéssim, per tots els països, tots els grups etaris, etc., sinó que hi ha tota una estratègia vacunal que durarà mesos, si tot, fixin-se que cada vegada li poso condicionals, si tot va bé, d'acord? I aquest sí que voldria que quedés molt clar, que tots aquests condicionals. Per tant, són aquests missatges d'esperança que no es poden donar amb una contundència, perquè, primer, encara no hem vist els resultats finals de l'assaig clínic de la fase 3 d'Oxford, però és que hi ha altres vacunes. Johnson & Johnson ara també ha aturat el seu assaig. Això són coses molt normals, el dels aturaments de l'assaig no són coses relativament normals. Però bé, finalment tu has de veure això. I després hi ha un altre element que és importantíssim amb les vacunes. Que tu fas un assaig clínic, Oxford, si no recordo malament, són 30.000 persones en els dos braços, que és un megassaig, 30.000 persones. Però això, en la vida real, és res. Aquestes vacunes s'han d'administrar a milers i milers i milers i milers i centenars de milers de persones i, per tant, és amb aquesta administració molt més massiva quan nosaltres veurem realment l'efectivitat de la vacuna. I això vol dir temps. Bueno. I una cosa és que surtin al mercat i l'altra és que puguem veure la seva efectivitat en temps.
1:15. Josep Martí, Neus Tomàs, Joan Julibert, i si té alguna pregunta del Tien Riba, endavant, Josep.
Bon dia, doctor Rimón. Al començament de l'entrevista vostè ha dit que estem fet i fet com a les primeres setmanes de març. El 14 de març es va declarar l'estat d'alarma. I des de que es prenen unes mesures fins que les mesures són efectives, la cosa segueix anant endavant. I després del 14 de març es va col·lapsar el sistema sanitari i vam arribar el 30 de març amb 900 morts damunt la taula a tot Espanya. Crec que va ser el dia que va morir més gent. Si estem a les primeres setmanes de març i ja estem igual i les mesures trigaran dies a ser efectives i a notar-se la seva efectivitat, hem de preveure que d'aquí uns dies els hospitals col·lapsaran i que no, també, que no, I també començarem... Ja ho sé, però és que si ja estem igual que a començament de març, el que ha de passar en les properes setmanes és bastant similar. I si no... No estem exactament igual que a començament de març.
No, jo... Disculpi, senyor Martí, potser que... Això sí que és important que aquesta pregunta pel matís. Quan jo he fet això, ho deia en el sentit de com està creixent el virus, d'acord? És a dir, estem veient un virus que va creixent a marxes forçades. No vull dir, i això sí que és molt important, i crec que vostè fa molt bé amb aquest matís i aquesta precisió, no vull dir que estiguem en una situació com la del mes de març. També he explicat un altre element. Per exemple, el primer de març, els primers de març, nosaltres és que ni tan solament diagnosticàvem més enllà del que era sindròmic o més enllà d'aquells, sindròmic vull dir, d'aquelles persones que tenien símptomes i els dèiem, segurament vostè té això, no ho puc demostrar perquè no li puc fer la prova, perquè no tinc reactiu, perquè haig de deixar només els reactius per les persones, diguéssim, més greus i que estan a l'hospital. Per tant, també hem explicat que ara en aquests moments estem fent, aquesta última setmana, 152.000 proves, quan abans en fèiem res, poquíssimes. Des d'aquest punt de vista també hem dit, home, hem de protegir a la gent més gran, a la gent més vulnerable. Crec que això, de moment, tot socialment, ho estem aconseguint, de moment. També el virus, és veritat que comença a entrar a les residències i, per tant, haurem d'estar molt atents, però ho estem aconseguint. Per exemple, la gent gran mateixa té molta més consciència de que s'ha de protegir i tots tenim també la consciència de que els hem de protegir. Fixin-se vostès que nosaltres ara, per exemple, la distància, la mascareta, el rentat de mans és algo molt més integrat que no a començaments del mes de març. Per tant, voldria, això sí, voldria que quedés clar que no estic albirant una situació com la de març. Si, això, sisplau, perquè si no, tancament, que, col·lapse hospitalari, no és això.
D'acord.
I, per tant, li agraeixo aquest matís. Només volia dir el creixement exponencial del virus.
Claríssim.
Res més això.
Bona pregunta i bona resposta, per tant. Neus Tomàs i Josep i Joan Julivert. Neus i Tiana.
Sí, doctor Gimón, una pregunta molt concreta. Si no em corregeix, diria que Catalunya encara no té l'aplicació de radar Covid i diria que és l'única, si és així, l'única comunitat que no la té, perquè faltava Madrid, però ja l'ha incorporat. El govern central, l'últim que van dir des de la secretaria que porta aquest tema, és que hi havia uns problemes informàtics d'interconnexió, però que ja estaven resolts, que per tant ja només depenia de que la Generalitat s'hi incorporés. No sé si hi ha alguna previsió i si no considera que seria una bona eina, sobretot, per exemple, pels joves que estan més avesats a aquest tipus de tecnologies, sí, però també per buscar els asimptomàtics. Gràcies.
Miri, una previsió no la tinc ara. I li dic sincerament perquè hi ha donat diverses previsions i no es compleixen, per tant, no la tinc. També sí que he dit que l'aplicació Radar Covid és una aplicació que ens pot ajudar, però també ho he dit, i no ho dic amb un menysteniment, perquè això és algú sapigut, ens ajudarà relativament, no molt, per la pròpia característica de l'aplicació, que és molt bona, però és una aplicació que està basada especialment, que està basada, només faltaria, en tot el que són els nostres valors, els valors europeus, de privacitat i confidencialitat. Per tant, és una aplicació que no ha permès traçabilitat, etcètera, etcètera. Tot i així, crec que és, i estem en això de poder-la incorporar, perquè tota ajuda és benvinguda.
Pregunta Joan Julivert.
Bon dia, senyor Gimón, doctor Gimón. D'entrada, felicitar el transportista que ens ha traslladat la pregunta segons la qual hem pogut saber que igual els bars de carretera se salven. I després felicitar-lo, el doctor, perquè jo crec que ha parlat amb una claredat que no vam sentir ahir en la compareixença dels consellers que havien d'explicar la qüestió. I em refereixo a una cosa determinada, i és que normalment estem acostumats a que deleguin la responsabilitat en els ciutadans, gairebé tota la responsabilitat en els ciutadans. I ahir el que vam escoltar fonamentalment van ser les restriccions dirigides a nosaltres i a aquells que tenen una activitat que, per cert, ja està molt malmesa i que una altra vegada els ha tocat el rebre. I, en canvi, del senyor Gimón m'ha semblat escoltar que també parlava de la part alíquota de responsabilitat que li tocaria a l'administració, que és aquesta inversió en recursos en la sanitat per poder controlar el virus. I en aquest sentit volia preguntar-li si no hauríem de començar a pensar en una estratègia precisament en què es destinessin molts més recursos a la sanitat, no només PCRs, també reforç a l'atenció primària, que s'estan queixant els metges aquests dies en relació a les seves condicions laborals, per intentar que no, el sistema econòmic no vagi a batzegades en funció del virus. És a dir, que el virus no ens controli nosaltres i que intentem nosaltres controlar el virus. Doctor? I no sé si en aquest sentit, doctor, s'ha arribat una mica tard i s'ha perdut de traçabilitat que es podia haver fet just després de sortir del confinament, que les taxes eren molt baixes. No sé si es podia haver apostat per aquesta doctor, realitat.
Quan he dit coses que potser no hem fet bé en conjunt, i en primera persona ho dic, és també, quan he dit abans el desconfinament, es va fer una mica de pressa i el sistema de traçabilitat i rastreig no estava enfortit. Ara està més enfortit, molt més. Tenim en aquests moments 2.000 rastrejadors, s'incorporaran. Són 2.000 que s'incorporaran, 600, algo més de 2.000, s'incorporaran 600, ja els conto en aquests algo més de 2.000, directament a Salut Pública, però encara ens queda molt per fer un bon sistema de rastreig. És a dir, l'hem millorat molt, però encara ens queda molt recorregut per millorar. Des del punt de vista de l'atenció primària, cert, l'atenció primària està molt i molt esgotada. Fixin-se que l'atenció primària treballa en tota la primera onada, a primera fila, igual que els hospitals, i quan comença el desconfinament és quan nosaltres els diem, concretament, com que també és l'Institut Català de Salut, demano que comencem a fer ja proves a l'atenció primària. I proves, vull dir, proves de PCR i tot el que és aquesta gestió que comporta. I, per tant, a la vegada, a finals de juny, quan comencen a haver-hi els rebrots, comença a haver-hi una onada de feina a l'atenció primària i després a l'Hospital de l'Arnau de Linova, que tampoc descansen. I, des d'aquest punt de vista, estan cansats, psicològicament, emocionalment, cansats. És veritat que hem reforçat tot l'entorn de Salut Pública, i aquí nosaltres fa una estratègia d'enfortir Salut Pública conjuntament amb el sistema assistencial, i això crec que ens està donant bons fruits, però com que ara dic, encara ens queda molt recorregut per poder fer. Reforçar l'atenció primària també ho hem fet des del punt de vista de tot el que són, per exemple, aquests sistemes mòbils, aquestes unitats mòbils que tenim a les diferents regions sanitàries, que estan donant servei sobretot al que és la part de cribatges i a la part de rastreig en els centres educatius, no? I també en tot el que és el cribatge poblacional. I estan fora dels equips. Però tot i això, clarament, és necessari un reforç, però també ho hem de dir molt clar. Avui, infermeria i medicina no són professions, en el fons això és una sort, no són professions que tinguin taxes d'atur, més enllà de les estructurals, no n'hi ha. És a dir, si vas a buscar nosaltres a la nostra borsa de treball, que som l'empresa, i ara parlo com a Institut Català de la Salut, l'empresa més gran a Catalunya, que tenim 48.000 treballadors, no tenim infermeria i medicina a la nostra borsa de treball. I pràcticament ja no tenim tampoc auxiliars de clínica, perquè això sí que les hem contractat totes. Però des d'aquest punt de vista, certament és necessari aquest reforç i, sobretot, és necessari també aquesta coordinació entre el sistema hospitalari i el sistema d'atenció primària.
Acabem. Tian Riba.
Sí, breu, molt ràpid. En la línia del senyor transportista, que és una gent que jo estimo molt, m'agradaria saber què és exactament un bar de carretera, si estem parlant de, no sé, dels quatre vents de la carretera de Martorell o estem parlant d'una àrea de servei d'una autopista.
Bé, en principi, com he comentat, ho haurem d'estudiar. Tenim els bars d'autopista, perdó, d'àrees de servei a les autopistes o carreteres que d'alguna manera també ens han de donar aquest servei. Per això hauria d'estudiar en el sentit de que, per exemple, sí que nosaltres fem l'excepció de col·lectivitats, no?, de restaurants en col·lectivitats, i hem de pensar també en unes persones que, pel seu tipus de treball, que es desplacen, necessitaran menjar, i això, si ens permeten, acabarem de decidir-ho en unes hores, avui.
D'acord. Escolti'm, vull acabar... Rafael, vols dir alguna cosa? Perquè em sap greu... Em volia demanar una cosa molt breu. Si és molt breu, sí, Rafael.
Sí, perquè en Josep Maria Martí li ha contestat el doctor que, referit al mes de març, li ha dit... No és això, es referia que l'expansió del virus sí que està en situació com el març, però no suposa la situació sanitària. Jo li volia preguntar en concret si es refereix a la menor gravetat dels afectats que estan hospitalitzats, i li volia preguntar si aquesta menor gravetat que tots percebem, i que no sé si és real o no, però en tot cas, si és que és real, si és estable aquesta menor gravetat, o si pot ser estacional, com s'havia pronosticat antigament, i per tant podem trobar-nos d'aquí unes setmanes en què el mateix nombre d'afectats dongui una gravetat superior en els hospitals.
No exactament gravetat, eh? I aquí sí que li puc donar algunes dades només de lo que són els centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut, dels 8 grans hospitals de Catalunya, però que pertanyen a l'Institut Català de la Salut. Quan comparem primera onada i el que podríem dir des del rebrot, des de finals del mes de juny, el que sí ens trobem és diverses coses. La primera és que tenim una edat menor, i això hi ajuda. El fet de que siguin més joves la gent ajuda, perquè saben vostès que la mortalitat va molt relacionada amb l'edat, per tant, són més joves, uns 6 anys més joves. És veritat que els paràmetres inflamatoris són algo menors, és a dir, saben vostès que aquesta malaltia, quan s'agreuja, doncs crea una inflamació, una reacció hiperimmune inflamatòria. Aquests paràmetres són algo, diguéssim, millors, entre cometes, però tampoc no molt espectacular, i és cert que hi ha una menor mortalitat, però també molt lligada, menor mortalitat fins i tot ajustant per edat, però també molt lligada a l'edat. És a dir, que podem parlar de menor gravetat? Jo no m'atreviria. I segon, també vostè ha entrat en un altre concepte que és veritat. Vull dir, tenim, els virus són imprevisibles, no sabem com entrarà ara tardor-hivern, veurem també la nostra capacitat de protegir la gent més gran, tot plegat, com sempre, haurem d'anar veient a mesura que passen les coses, fer prediccions complicades.
L'última pregunta no té res a veure amb el virus, però sí, vostè, que al marge de ser secretari de Salut Pública, és el gerent de l'Institut Català de la Salut, com ara ens recordava, gestiona els hospitals públics, i un dels hospitals públics és la Vall d'Hebron. Ha preguntat exactament què ha passat amb aquesta persona de 89 anys que han trobat morta després de 3 dies tancada en un lavabo de la Vall d'Hebron?
Miri, en primer lloc, el meu condol, ja ho va fer arribar, evidentment, l'hospital, la família. És un fet que no ha de passar en cap moment. Algú en el seu moment, quan m'ho comuniquen, em diu: haurem de revisar els protocols de seguretat. No, el que hem de revisar els protocols de neteja. És així, és així de clar. És a dir, no pot passar això. No pot passar, i per tant ara s'està obrint una investigació, s'estan mirant i revisant tots aquests protocols, repeteixo, no la seguretat sinó la neteja, clarament.
Efectivament.
Perquè la persona es troba en un lavabo.
És molt sorprenent, saps que és molt sorprenent, efectivament. Doctor Gimón, no sap com li agraeixo que avui hagi explicat, anava a dir donar la cara, que físicament no és així, perquè està vostè tancat a casa per haver estat en contacte amb un positiu, no ho és, però per haver estat en contacte, això és el que diu el protocol. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat aquí al Món RQ. No sé si després d'una hora i vint tindrà ganes de tornar-hi algun dia, però espero que sí, perquè
sí,
crec que
sí,
està
sí,
molt aclaridor,
de
bo,
Jo, encantat, ja vaig estar el diumenge, vam estar una altra vegada amb vostès.
Sí, sí, amb el Xavi Bundó,
el que m'enrotllo molt a les respostes, això ja,
bueno,
ja ho sé. Ja
i a vegades nosaltres també amb les preguntes, per tant, tampoc hi hem de fer res. Per cert, que me'n recordo que el Bernat de Déu li va preguntar algun dia si li agradaria ser conseller de Sanitat. Jo no li torné a fer aquesta pregunta, però li preguntaré d'una altra manera.
Però recordo que jo li vaig dir, senyor Basté, jo li vaig dir: escolti, si vostè em convida un altre dia, molt amablement li contestaré. Sí. Però avui no està el senyor Bernat de Déu.
No, quan no, però li preguntaré d'una altra manera. Li agradaria anar a llistes de les pròximes eleccions al Parlament o no? Si l'ofereixen.
Escolti, amb la que està caient, jo només penso una cosa, malauradament, que és el coronavirus. Jo penso en això. Me'n vaig a dormir pensant en això. I me'n vaig a dormir pensant, i m'he anat a dormir pensant tots aquests dies amb la gent que potser divendres es queda sense feina. Amb això penso, jo les llistes m'hi porten un pepino.
Ha quedat més clar? No cal que digui res més perquè no ho superarà. Gràcies, doctor Gimón. Ha estat un plaer, novament.
A vostès.
Gràcies per donar la cara i per explicar-nos-ho tot plegat amb la facilitat de paraula que té el doctor Gimón i de l'entesa que podem tenir com a oients i gairebé diríem que com a pacients.